Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Passen 6 minuts de les 11, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Mireu, la indústria musical està plena de dones prodigioses que tenen una veu i una presència magnífica. Avui, però, volem parlar concretament de cantants afro, cantants que han acompanyat el moviment afrofeminista des dels inicis i que, a part de cantar com els àngels, han sigut referents per moltes. Com sabem, la música té aquesta habilitat especial de connectar tant amb la part emocional com amb la part del coneixement. Avui, doncs, volem posar-ho sobre la taula a través de dones que han alimentat i promogut la lluita feminista i l'antiracista, ja sigui per la seva presència a dalt dels escenaris com pel missatge que han transmès. Per fer-ho, avui tornem a tenir una convidada que ja comença a ser habitual en aquesta secció, però que ens encanta que passi per la caravana. Ens acompanya l'artista i activista Montserrat Anguiano. Montserrat, benvinguda i moltes gràcies per ser aquí a la caravana.
Hola, Judit, molt bon dia.
Doncs mireu, la setmana passada vam estrenar la secció Montserrat Destroyer, un espai on us muntarem i criticarem diversos aspectes que no ens agraden de la societat. Com dèiem, avui però parlarem i escoltarem artistes que segur que han format part del vostre imaginari que tenen unes vides molt apassionants, no, Montserrat?
Exacte, Judit. O sigui, avui, uau, us porto unes dones que per mi, o sigui, m'han influït molt, però no només a mi, ens han influït a totes, eh? Ja veureu que són artistes que totes i tots coneixem i crec que és molt important poder fer una radiografia sobre les seves vides, la seva música i el que representen per mi i per tots.
I tant. Primer de tot, però per començar aquesta secció, Montserrat Destroyer, et volia preguntar, què suposa per tu una dona negra a la indústria musical? Què és ser una dona negra a la indústria musical?
Què és ser una dona negra a la indústria musical? És curro. És curro i dolor, però també és passió. Vull dir, ser una dona ja és difícil, ho sabem, no? Però imagina't això que dius, no? O que diem, ser una dona negra encara és molt més difícil. Pensa que a nosaltres les coses ens costen el triple que una persona blanca. Llavors, que aquestes dones hagin arribat fins on ha arribat, cuidado, eh? Cuidado.
Sigui... I de fet, ara ho veurem amb les dones que ens has portat, que tinc moltíssimes ganes d'escoltar-les, però... Totes aquestes dones, realment, doncs, fent una radiografia, el que es pot veure és que, en el fons, són dones negres, afro, que han estat criades, però, a una societat occidentalitzada, no?
Mira, això és el que tenen en comú amb mi, també. Vull dir, jo soc dona negra, ja ho sabeu. He nascut aquí, m'he criat aquí, a Occident. Llavors, pensa que encara... No sé si és més difícil, és diferent. Si però... haguessis nascut, jo què sé, a l'Àfrica... o ets afroamericana i tot això... Bueno, les afroamericanes s'han creat en una societat blanca, també és cert. Però, bueno, sabeu que hi havia, i sobretot a l'època que parlarem, les primeres, molta segregació racial, no? Llavors, sí, és fumut ser una dona negra.
Accident. Doncs, per encetar aquest tema, comencem amb una pionera com Josephine Baker.
Embrasse-moi de temps en temps. Un mot d'amour, c'est incoloré, mais un baiser, c'est éloquent.
Josephine Baker, amb aquesta música, ens està transportant a principis del segle XX, no? M'estic imaginant una pel·lícula, jo.
És Judit, és realment una pel·lícula, aquesta dona. A més, té una vida molt interessant, que ara us explicaré. Bueno, va néixer això, a principis del segle XX. Va néixer als Estats Units, no cal que... Si vol, nascuda a Sant Lluís, Missouri i tal. Va fer coses molt importants. Però primer us vaig a posar una mica... A veure, és una juguesca, a veure... Us recorda, a què us sona una dona amb un vestit de plàtans? Potser
sí.
Hi ha algú que us reconeix.
I tant.
Dona negra, que ballava, amb molta potència, que cantava, com hem pogut escoltar, que és preciós.
Una veu increïble,
perquè
sí.
Ella es va traslladar a París, per això estem escoltant en, ah. Estem escoltant en francès.
Que, de fet, em sembla que, llegint sobre aquesta noia, ella és era d'Estats Units, però va haver de marxar a París per racisme, perquè hi havia molt de racisme a Estats Units en aquella època encara.
Molt, Judit, però que és guai... que es va convertir en tota una referent. I aquesta dona va estar a la Segona Guerra Mundial, és la seva època també de joventut, i va lluitar amb les tropes franceses.
O sigui, Amiro.
Ella animava... No lluita, ai, que m'ho he inventat, això. No, ella estava i animava les tropes. Llavors, va fer una gran tasca perquè va ser defensora dels drets civils. Des de la posició que ella tenia de poder... va fer molt pels drets civils de les persones, les persones negres, molt important. I m'agrada molt això també d'ella, que és una dona que es va casar ni més ni menys que 6 vegades.
Uau.
I va adoptar a 12 fills.
12
fills? 12, jo ja sóc una, i ma mare ja es torna boja, imagina't, amb 12 fills. Sembla l'Angelina Jolie, és pionera, l'Angelina Jolie, sembla una mica l'Angelina Jolie, però
adoptant.
Però del segle XX, sí.
I el que havia vist també és que ella, quan es va traslladar a París, justament va col·laborar amb la resistència, no, d'allà, i que va fer d'espia, de fet. O sigui, li van demanar que fes d'espia, perquè, clar, com que actuava per tota Europa, era una persona que podia infiltrar-se a diferents llocs i a diferents contextos, no?, i que podia com extreure informació d'aquí.
Sí, vaya pájara ella, però, uau... No sé, per mi és una de les, com hem dit, no, és una de les referents més top.
Sí,
va fer moltes coses.
Sí, sí.
I després, això se li ha de reconèixer.
Després, quan va tornar als Estats Units, em sembla que va tornar als Estats Units perquè ell al final havia marxat dels Estats Units però volia triomfar allà, encara que hi hagués racisme. Llavors va tornar als Estats Units i va decidir que actuaria només a llocs on no hi hagués segregació. I de fet, ella li oferien molts, molts diners per actuar a llocs on hi havia segregació i ella sempre, sempre ho va rebutjar, Vull dir que va fer una gran feina en aquest sentit.
Sí, reina.
Va ser coetània a Martin Luther King, pot ser, també?
Això no t'ho sé. Si mirem l'època que va néixer ella...
Va néixer el 1906 i va morir al 75.
76. No ho sé, sincerament.
Em sembla que sí, em sembla que va ser coetània a Martin Luther King. Però bé, anem a una altra pionera del segle XX. Nina Simone, reina del soul, reina del jazz, no?
No puc parar de cantar la cançó, ja estic cantant jo sola aquí. Cap endins, estic cantant per això. Mare, com m'agrada aquesta cançó, és que em recorda la meva infància, a més, aquesta.
Brutal cançó, sí. Uf. Sí.
Encara que tenim també, que no la posarem, crec, però la de Feeling Good, no? La gent coneix molt a Nina Simone també per Feeling Good.
Sí, és veritat.
Qui s'ha versionat, Michael Bublé... Molta gent ha versionat aquesta cançó, no?
Nina Simone, que també va ser una gran lluitadora contra el racisme, no?
Molt,
i va
molt,
ser una icona, tant pel seu activisme com per la seva veu espectacular.
Espectacular. Però una cosa, ara aprofundirem una mica, però jo destacar sobretot d'ella... això que diem, no? Que va lluitar contra el racisme, va ser, però va tenir una vida, potser això no ho sap la gent, molt, molt complicada, molt difícil. Tenia problemes de salut mental, no estava bé, però malgrat això va fer moltes coses per als afrodescendents, la veritat.
I anem amb una altra artista, també una reina del soul i del jazz. Música. Aretha Franklin.
Seguim cantant, eh, Judit?
Sí, sí, sí. És que
mare meva.
Aquestes dones feien unes cançons brutals. De fet, aquest primer, aquesta cançó que estem escoltant, Respect, no? Va ser un dels seus èxits.
I un himne. Un himne per tothom.
Un himne del moviment feminista i dels drets civils.
Exacte.
Perquè, de fet, era una cançó original d'Otis Redding, no? I després la va versionar cantada, doncs, diguem-ne, en la perspectiva de dona, perquè abans estava cantada en la perspectiva d'home. Mm-hmm. Què més podem destacar de la seva vida, d'Aretha Franklin?
Bueno, sí, mira, això no sé si la gent també ho sap. Una vida, no, aquí no diré complicada, però era una vida... El seu pare, si no m'equivoco, era pastor. Ell es va criar en la religió, sobretot, no? I això, com has dit tu, oi? Que era coneguda... Tenia el sobrenom de la reina del sol, imagineu. I qui no li han acompanyat aquestes cançons, no? Com hem posat Respect, que com tu m'has dit, és un himne, però també s'ha transformat en un himne, no només pels drets ja en aquella època, sinó ara, per nosaltres, per totes les causes justes. Respect, és molt important. I a més, el missatge és brutal. I això, bueno, com estava en una família... De pastores i tal, ella va començar amb el gospel. Ah. I d'aquí al gospel ja va passar pues, el sol i tot el que coneixem ara. Mm-hmm. I una cançó que també coneixerà tothom, Say a Little Prayer.
Ah, sí, escoltem-la.
Posem-la.
Aretha Franklin, que a part de ser una figura molt important pel moviment dels drets civils, també era una persona molt generosa, he vist. Era una persona molt generosa i, de fet, va fer com moltíssimes causes benèfiques, però moltes vegades de manera anònima. Vull dir, se'n coneixia poca cosa i després, un cop va morir, doncs es va anar coneixent que realment havia participat, doncs això, havia fet moltíssimes donacions, havia participat en moltes causes diferents. Anem amb una referent també molt, molt avançada en el seu temps.
Oh!
Grace Jones, que va néixer el 48, no?
Sí, brutal aquesta dona. És que, clar, no m'he escoltat tota la cançó. Aquesta cançó és una versió de la Beyoncé Rose i és super reconeguda per ella. A més, aquesta dona era tan carismàtica, tant. O sigui, no sé si algú recorda. Crec que ha aparegut a pel·lícules com de James Bond i de més... I hi ha una pel·lícula que m'agrada molt a mi, de Polanski, que es diu Frenético, i la banda sonora és ella, i aquella cançó m'ha acompanyat i m'ha tornat super, super loca. I la tinc al cap, però no us puc dir el títol perquè se m'han anat del cap. Però Grace Jones, i a més quan la veus a la Grace Jones, és una pava, una dona... d'un metro 80 mínim.
És veritat que és molt alta.
Molt
era
alta,
model, també.
Era model.
De fet, és, no? Perquè està viva. Està viva.
Però és un personatge... Se codeava, perdona'm si ho en català, amb la florinata de la societat, sempre estaven festes, que si... això que dius tu, no? De la moda, del disseny, de tot. Però és que si la veies, a mi, la petita, em feia por, perquè quan canta ella gesticula i fa unes cares i un tot... I jo a mi em fa por. Em fa por, però m'agrada. Saps aquelles coses... Te da miedo, però t'ho gusta?
Sí,
passa
sí,
amb la Grace
sí,
Jones.
Sí, sí.
Passa amb la Grace
doncs
Jones.
Sí, un personatge molt, molt interessant. Ara volia que escoltéssim la tornada, però no ha sortit. Però això, que Jones és molt famosa pel seu estil, doncs, avantguardista. A més, desafiava molt, diguem-ne, les normes de gènere i identitat, no?
Totalment. Perquè... Jo, si no m'equivoco, ella és bisexual. És i sempre abogat per... És una musa, també. És una musa gay. És una diva. És una diva gay. Bueno, totes aquestes que estem dient, sincerament, són divas.
Mireu, escoltem-la. I ara anem amb una altra diva, una altra divassa,
wow.
Whitney Houston.
Wow.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Whitney Houston. Ha trigat, aquest...
No sé, jo estic enamorada d'ella. O sigui, t'ho juro, també ha marcat la meva infància. I jo era, pensa, jo quan era peque, no? Imagina't, dona negra aquí a Catalunya i tal. Clar, no et sents representat, no n'hi havia molts referents. I jo me'n recordo que em mirava amb ella quan era petita. I dic, mira, jo vull ser com ella, deia. No? Encara que era negra bastant blanca, per això també va triomfar tant. No sé si ho puc dir, Van fer un reportatge a la tele que parlant de tota la seva vida, coses que no sabia. I ella ha tingut una vida molt, molt difícil, molt. Tant com a identitat sexual que tenia també, perquè era una persona bisexual, i per la vida que li va donar el seu marit, que la maltractava. I les drogues, cuidado. Sabeu, qui li proveia de més les drogues? Un dels germans. El germà li proveia les drogues. Va tenir una vida, encara que la veien com una diva, com una dona preciosa,
tenia una vida
molt,
dura, sí.
Molt, jo crec que de les que hem dit, és una de les que ha tingut la vida més difícil i dura.
Sí, sí.
Però
sí.
Una icona per tothom, eh?
De fet, qui no... va morir molt jove, no? Va morir com als 48 anys, el 2012, malauradament.
Sí.
Si no, encara continuaria fent música i segurament continuaria fent... grans cançons. Per exemple, en el cas de Grace Jones, en el cas de Whitney Houston, que han sigut com molt avançades en el seu temps, per la seva música i també doncs, per als seus personatges, com destacaries com el seu paper realment, el seu paper en la indústria musical?
Home, Reina, el que està clar que aquestes dones, si no haguessin existit aquestes dones, han obert camins. Són dones que han obert camins per totes. I a més que des de la seva posició de poder han lluitat per donar visibilitat a la dona negra. Jo, per mi, no banalitzem el tema musical, perquè el tema musical s'ha convertit en quelcom, en algo polític també, polític i social. Ja hem dit que totes han lluitat per el tema de la negritud, i la que ve ara...
Ai, la que ve ara. Va, escoltem-la. Beyoncé, aquesta ja més tirant cap aquí, no? Més tirant cap a
l'actualitat.
Sí. Què ens pots dir de Beyoncé?
Estem aquí ballant les dues.
I a la peixera també estan ballant,
també estan ballant, ens animen. Mare meva, Beyoncé. Ella, sincerament, va començar, tothom us en recordeu, no? Els 90, 2000 és Destiny's Child, amb la seva cosina, amb la Kelly Rowland, bla, bla, bla. Ella primer era com un personatge sexualitzat, hipersexualitzat, perquè una pedazo de negra, que no acaba sent negra tampoc, no? També, com he dit, de vegades és més fàcil arribar a... O sigui, sembla que les dones que triomfen negres són les més clares, però hem vist que no. Grace Jones és fosca com jo, que no. Però bueno, anem a on anem. La Beyoncé, o com li diuen, primer va començar més, el que dic, no? Algú no es ficava en política ni... Però a la que va anar evolucionant, no sé si sabeu que la seva germana Solange també fa música, i ella sí, Solange era més per als negres, tal. I la Beyoncé ha fet un recorregut a la seva vida que ha anat evolucionant i va fer una cosa, que és una meravella, que es diu, no sé què, King, ara no estic avui espessa, eh? Hi ha un
document... Lion King, no.
No.
O sigui, perquè no, ella també...
Va fer com un documental que està a una plataforma que es diu... Ai, és que no em surt, God is King o alguna
cosa així. Ara el busquem,
perquè és important. Perquè a partir d'aquí va fer un canvi ella i va començar a lluitar també pels drets. Uh-huh. Per, que, per exemple, jo he anat a algun concert seu i fa una cosa molt maca. Tota la tropa que porta de ballarines i ballarins són tots negres.
Sí.
L'han arribat a criticar per això. Perquè va fer vestir a tothom de negre. Crec que va ser també una Super Bowl, això. Mm. Tots de negre, amb la boina. No sé si sabeu que són els...
Black is King.
Black is
ser,
King.
Black is King.
Això, per favor, la gent.
Disney Plus, el Disney... podeu veure. Vale. O sigui, és una pel·lícula.
És una pel·lícula, no, però ella apareix. O sigui, és que és brutal. Explica la història com si fos d'un nen, vale?
Mm-hmm.
I és tot anant cadenant unes cançons. No surt ningú blanc a la pel·lícula aquesta. Però no per algú dolent, sinó... És que em vaig sentir, quan vaig veure això del Black is King, tan empoderada, dient, hosti, que maco, som la gent... O sigui, ens tracta amb una delicadesa. Està posant molta implicació també política i social de denúncia. Com dir, ja està bé, és que ens diuen que... I les cançons, totes les lletres... estan explicant això, no? I una lluita a favor de la negritud i de l'afrodescendència, però igualment hi ha una cançó preciosa, la de la que tots, o sigui... Hosti, ja estic... Lo de la pell, que diu black
sí,
black
ja sé skin, quina vols dir.
Black skin girl, Vull dir, sí. no, jo no us ho perdeu. Doncs pues la Beyoncé està fent molt. Ara, cada vegada que ha anat més madurant, no? Està més per la lluita,
sí,
per la dona.
Més.
Sí, i per el Black is King aquest va agafar, a més, artistes africans. No afroamericans, només. Africans. Se'n van a buscar a grans referents afro.
De fet, jo coneixia l'altre documental que té, el de Homecoming, que està a Netflix, que surt l'actuació de la Beyoncé al Coachella del 2018, que va ser una actuació històrica, perquè anava intercalant doncs, imatges i cites de moltes personalitats de la cultura afroamericana.
Uh-huh,
llavors, per exemple, doncs, sortia en aquesta actuació, doncs, sortia activistes, sortien persones que havien lluitat pels drets de les persones racialitzades. Un documental que us recomano moltíssim i que està a Netflix. Seguim amb la següent referent, perquè és ni més ni menys que la Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. M'encanta perquè sempre que amb aquestes cançons és inevitable posar-se a cantar. Rihanna, tota una personatge.
És una personatge. És una personatge, però és tan guapa, que guapa. Bueno, totes les que dic que guapa són, Quina enveja sí. sana. Quina enveja sana,
quina
o no tan sana. Quina veu. Aquesta dona ho té tot. També,
sí, sí.
I ha lluitat molt, també. Jo vull destacar sobretot d'ella... ella ho fa, mira, a través de la marca Fenty, tothom crec que la coneixem,
sí,
és una marca que, a part de roba interior i maquillatge, però és una de les pioneres en fer, per fi, maquillatge de tots els tons de pell.
Mm-hmm.
I roba per tots els cossos i tots els colors.
Mm, és veritat.
I sí, o sigui, no exclou a ningú. Vaig sentir tan empoderada amb això quan vaig veure vas al... Puc dir, no, el tendes, vull encarregar, a veure si ens patrocina. Al Sephora,
sí.
Anar al Sephora, o Corte Inglés, o que sigui, i veure la marca Fenty i veure, ostres, ja el to... A veure, que hi ha moltes marques ara que tenen el meu to. Però, bueno,
però ella
veure
va ser una de les pioneres.
I, ostres, que maco. I després de la roba interior també m'agrada molt, perquè això, no?, era per... Doncs jo, que sóc una dona grassa, doncs per dones grasses, que et pots sentir maca i sexy amb qualsevol cosa. molt macos. Mm. Jo, Rihanna, moltíssimes gràcies. Si t'arriba aquest missatge, Rihanna,
gràcies
a Montserrat Anyano, et dona les gràcies.
I també Rihanna, que de fet fa bastant que no treu res, però sí que va fer una actuació fa poquet, no sé si farà un any o dos, a la Super Bowl, una actuació embarassada, que de fet va ser quan va anunciar que estava embarassada. També, vull dir, va ser una actuació increïble i ho va fer amb un nen a dins.
Amb un nen a dins.
És increïble.
Però aquesta dona també, hem parlat abans dels maltractaments de la Whitney Houston i tot això, i per exemple també la Beyoncé, el marit, també li va fer les banyes i aquestes coses, i també va patir maltractament, la Rihanna, i estar embarassada, eh? Sí, és molt dur.
Sí, sí.
Però mira, ja està, eh? Ella, una reina.
I tant, i tant. Doncs ara ja, per anar acabant, crec que ens portes un estil actual que si més no, genera controvèrsies.
No, jo ho diu, ja us ho dic des d'aquí. Montserrat Destroyer odia això que escoltarem.
A veure.
La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue?
Aquesta m'agrada, eh?
Ah, aquesta sí que t'agrada, eh?
Jo vaig a hater del reggaeton, però després passa el que passa, eh? Que se'n mou, sense voler, se'n mou les caderes, eh?
És el que té el reggaeton. A veure, és el que té el reggaeton. Al final és una música per ballar. I llavors, si vols ballar i en alguns contextos, doncs entra molt bé. En d'altres, segurament no.
No, però jo dic, saps què em passa a mi amb el reggaeton, sincerament? Que no m'agrada com es balla, no m'agrada el missatge que dona, no m'agrada el missatge que... I arriba gent molt jove, sí. I és un missatge de sexualització, hipersexualització. Això és la meva opinió, eh? Jo respecto la gent que li agrada el reggaeton, però no m'agrada com es balla, no m'agrada... I de vegades es parla com d'empoderament a l'hora de... Jo no ho veig així, jo veig que estàs sexualitzant el teu cos, que... Ei, amb el teu cos fes el que vulguis. Però no m'acaba i em posa nervioseta, em posen de mal humor les lletres i no... Tot en si és un estil que a mi no... Que, és que no vull dir això tampoc, que hi ha molta gent que n'escolta, no? Però per mi, bruteja. No m'agrada gens.
Sí, estic totalment d'acord amb tu. De fet, el reggaeton també, els seus orígens, o sigui, hi ha una mica d'apropiació cultural, no?
No, una mica. No, mira, el que passa, amb totes les músiques de les que hem parlat, amb el jazz, tot el que hem parlat, són coses tan bones que la gent, clar, ho imita, no? Ho agafes. Però, coi, vale, pots agafar-ho, pots fer versions, no? Però reconeix només les coses, col·lega. Vull dir, el reggaeton, el que em fa molta ràbia i em fa molta pena i molta tristor, també... Estic donant cops a la taula amb tant d'èmfasi. Em fa tanta ràbia perquè molt jovent que escolten es consideren, per exemple, racistes, no? I després estan escoltant reggaeton. Que sabeu d'on ve el reggaeton? Jo tinc un vídeo a les meves xarxes que parla d'això, de l'apropiació cultural, a la música, que ho explico clarament. És que, bueno, que escolti reggaeton, olé, muy bien, però, sisplau, tingues consciència d'on ve les coses. Que és el que passa també, que vull apuntar, que a veure si m'ho deixem, el que passa amb els pentinats, també, no? Mm-hmm. Les trenes africanes que porta tothom.
Sí.
Clar, molt bé que ho portis, clar que ho pots portar, però... O sigui, reconeguem d'on venen les coses. Jo només demano una miqueta de consciència del que estàs portant i el que significa el que estàs portant o el que estàs escoltant, d'on ve i per què es va fer. I que molta música d'aquesta que hem parlat és una reivindicació clara, no? Mm-hmm. No podem banalitzar aquesta música.
Totalment, totalment d'acord. Doncs Montserrat Anguiano, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a la caravana, visitar-nos i per portar-nos aquests temes i aquestes artistes tan importants i tan referents a dia d'avui.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Amb Rafa Sanahuja.
Gairebé 20 minuts i arribarem a les 11 del matí abans de saludar els nostres convidats, que els tenim aquí preparadíssim. No digueu res, que queda molt malament si no us he saludat. Perfecte, són obedients, m'agrada. Mor ha mort, us hem de donar la notícia, segurament després ho informarem, ampliarem a informatius. Mor Fermí Reixac, que és actor i fundador de Comedians i del Teatre Lliure, déu-n'hi-do, un pes pesat de la cultura a casa nostra. Havia participat també en diverses produccions de TV3, com El cor de la ciutat, per exemple, i La Riera, ha estat als 77 anys. En formació teatral va treballar sovint fent televisió i cinema, com dèiem, nascut a Lloret de Mar, va formar part a la dècada dels 70, dels equips fundadors de la companyia Comedians, com us deia, i del col·lectiu teatral Lliure. Aquesta és la notícia, l'hem conegut fa un minut, i esteu informadíssims. I ara, sí, és moment de cultura aquí a la caravana. Escolteu això.
Un hombre muere dos veces, al final de lo vivido y al caer en el olvido. Entonces, desapareces. ¿Perdona?
Soy el autor.
Podéis odiar a este hombre, torturar a este plebeyo. Aunque me cortéis el cuello, no podréis borrar mi nombre. El caso es que un pastor griego abandonó sus rebaños y grabó su nombre a fuego hace más de 2000 años.
Hostia, bro.
Qui no ha tingut alguna vegada a la vida afany de voler ser recordat, que no s'oblidin de nosaltres, de tenir un lloc a les pàgines de la història, una antiga aspiració molt humana. Això és el que li passa al protagonista de l'obra de teatre A Fuego, que aquests dies es pot veure a la Villarroel. A Fuego és un monòleg en clau de comèdia, atenció, en clau de comèdia, perquè tracta temes transcendents, però amb un to divertit. Reflexiona sobre temes com el sentit de la vida, la por a la mort, la necessitat humana de passar a la posteritat, el preu de la popularitat o l'exposició a les xarxes socials. Temes, com podeu veure, des de molt ancestrals a molt actuals, no? Que segurament tenen un fil conductor, com ara descobrirem. Escrita i protagonitzada per Pablo Macho Otero i codirigida per Emma Arquillué, l'obra compta amb la col·laboració externa de Jordi Oriol i Oriol Pla, i avui a la caravana tenim el plaer enorme, maquíssims. Ara escoltàveu el Pablo Macho molt cabrejat, però és un tio majo, eh? Ara quan ha entrat. Tenim el plaer de saludar en directe a l'Emma Arquillué i Pablo Macho. Emma, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I
a vosaltres.
Pablo, encantadíssims de tenir-vos aquí a la caravana. Ja sabeu que estem enamorats del teatre en aquest programa. És la nostra bandera, el nostre estàndard. Com esteu?
Molt bé, molt contents. Sí.
Heu arribat bé, perquè ara em deies, hem tallat un carrer o no sé què.
És que Barcelona està...
És que Barcelona a aquesta hora, intensa, sembla que no, però sí, sí, molt... Sí.
Però bé, s'ha arribat.
Són pitjors que els domingueros, a vegades.
Barcelona, sí, sí. Barcelona és Barcelona, amics. No li doneu més voltes. Bueno, ara ho dèiem, fa 3 dies que vau estrenar a la Villarroel, A Fuego. Quina rebuda està tenint aquest monòleg, aquesta hora?
Doncs la veritat és que molt bona.
Estem molt bona.
Molt contents. Sí.
Ja des d'un inici, perquè aquest espectacle el vam estrenar fa gairebé un any, al Teatre La Gleva, un teatre molt petit que està allà al costat de Plaça Molina. I ja en el seu moment ja va tenir molt bona rebuda i gràcies a això ara podem... Hem pogut estrenar a la Villarroel una sala que creiem que ha fet un salt, l'espectacle i tot, que ha crescut exponencialment, diria.
I nosaltres com a companyia, fins i tot.
Que
sempre hem estrenat...
La companyia sou vosaltres, bàsicament.
Sí. Som nosaltres dos i la Yaiza Ares, que és l'escenògrafa, la que ens ha acompanyat també des del primer projecte que hem fet, que ens ha fet les escenografies.
En efecte, si ens sentís al principi, amb la col·laboració inestimable d'Olma Giró i Judit Vallès, que preparen aquests guions amb un carinyo espectacular, i explicat tot aquest punt, no?, entre la transcendència, la història, l'humor, que m'interessa molt, jo som molt de teatre d'humor, però amb les vostres pròpies paraules, tu, Pablo, com a dramaturg, en aquest cas, perquè tu escrius, interpretes, ets una mica acaparador, entre tu.
Sí, sí. Doncs, va d'això l'obra, també.
Va això, d'acaparar.
De ser protagonista i de que et mirin. Sí.
Molt bé, però una mica, perquè clar, escoltàvem ara el teaser, no?, una mica, com parlaves, i una de les coses que em crida molt l'atenció, ara entrarem una mica en el fons i què voleu transmetre i quin viatge, no?, proposeu a l'espectador. Però que em crida molt l'atenció que està en vers. És un monòleg en vers.
Sí,
una mica mestre de juglaria, no?
Sí, bueno, és que crec que per això també està sorprenent molt. O sigui, a part de que està agradant, que per això estem molt contents, crec que sobretot l'emoció que veiem més en el públic és la sorpresa, perquè el vers està, per desgràcia, perquè a mi m'encanta el vers i m'encanta el teatre en vers, està associat a alguna cosa carrinclona, antiga, no? Una cosa com molt... una cantarella, també.
Mester de juglaria.
Exacte. Sí, una cosa avorrida, fins i tot, i quasi com molt allunyada de la gent jove, no? I de cop, doncs, que un xaval... vull dir, que acabo de fer 30 anys, no? Que encara soc jove, no?
Un xaval.
Escriu un monòleg en vers, respectant la mètrica castellana tradicional... I però barrejant amb jocs de paraules, amb llenguatge actual, bueno, clar, això sorprèn i crec que és una part interessant. I és en vers perquè hi ha una part important que es parla a l'obra, que és que el vers era una tècnica mnemotècnica. O sigui, era una manera de recordar-se millor dels textos, els juglars i tot això, no?
Sí, sí, el ritme, no? El ritme.
Exacte. I com que l'obra parla sobre el desig de deixar petjada i de passar la història i de deixar una petjada en la memòria dels altres, tenia molt de sentit que fos en vers, també.
Vols afegir alguna cosa, Emma? Tu com a directora... Ell és el pare conceptual, no? I el pare espiritual.
Exacte.
I el pare... Però a tu t'ha triat, no? Perquè el dirigeixis i li diguis... Per aquí vas bé, per aquí vas malament.
A veure, ens hem triat fa temps ja, vull dir que ja hi ha alguna cosa d'inèrcia.
Sí,
però sí, és veritat que... Clar, bueno, jo he viscut tot el procés d'escriptura d'aquest text, no? Llavors, ha sigut molt xulo perquè hem fet el procés... com conceptual alhora, saps? Vull dir que no ha sigut de cop el Pablo que m'ha vingut amb un text i he dit, uau, vale, a veure com ho podem fer això, sinó que hem anat avançant alhora, no? Com prenent decisions també, inclús dramatúrgiques, vull dir que jo també m'he permès i sempre ho he fet de dir-li, mira, Pablo, crec que això funciona, o crec que això tal, o això potser no és necessari, o aquí molaria molt, tal. I llavors hem anat com fent la creació de la dramatúrgia, entesa com a... no només el text, sinó tot el concepte.
Sí.
Junts, no? Llavors, això sí que ha estat guai, com, bueno, que treballar mano a mano genera això, no? Que hem pogut fer tot el viatge junts i, a més, quan ja vam començar a fer el muntatge, ja partíem d'un lloc molt comú, molt, bueno, un punt de partida molt igual. Llavors, a part de que és increïble veure el Pablo interpretar el seu text, perquè hi ha una comprensió... Bueno, és que ja no és comprensió, és que li ha sortit del seu cap. Llavors, ja no has de fer un treball de paraula per paraula entendre què estàs dient, sinó que això ja ho té, perquè ho ha escrit ell. Llavors ja ens vam poder centrar en altres coses, com el viatge més de muntatge, no?, de l'espectacle.
Tot el que m'esteu dient tots dos i la manera en què us mireu és pura química. No? Tenir una química... Això és increïble. O sigui, quan a qualsevol nivell es pot necessitar aquesta química. Aquí a la ràdio passa. No? Si tens un productor en el que tens química o un tècnic, funciona molt millor. Vosaltres, això és una sort, perquè no passa tan sovint.
No passa tan sovint,
sí.
No.
Sí, sí, però... ho diem molt sovint entre nosaltres, que bueno, ens sentim molt afortunats. També la sort te la generes tu, no? Vull dir, però sí que nosaltres ens vam trobar fa uns anys i vam veure que hi havia aquesta química i aquesta possibilitat d'entendre'ns d'aquesta manera i vam dir...
De fet, és que ens vam conèixer treballant. Vull dir que això també ha fet molt... d'aquesta, vull dir que sí, som parella i tot això, però realment som companys de feina abans de res. I això és el que, o sigui, ens vam fer amics després d'haver treballat junts, vull dir que ja tot ha crescut des d'aquí i és com que el més bonic de la nostra relació és que el que ens uneix més és el teatre i per això hem muntat una companyia junts. Sí. No és al revés, no és dir, som parella, per què no muntem una companyia, no? No, és... la companyera de manera natural va aparèixer.
Perdoneu, perquè jo sóc molt tonto en general. O sigui, sou parella.
Sí,
però no
sí,
parella
sí,
teatral, a
no,
tope, a la
parella.
Vida.
Sí, sí, parella, parella...
No sé si no ho sabia.
Clar, clar, clar.
Llavors, però estava pensant, jo per mi estava pensant, si no ho són, ja ho seran.
Si no ho són, és que, clar, no, ja ho són i no ho saben, no? Com...
Perquè la cosa és bella, amb tot el carinyo i l'aire.
Sí, de fet, vam fer un espectacle que parlava sobre una època nostra de la relació que vam passar a distància.
Fantàstic, doncs mira, si podeu portar-lo tot endavant, meravellós. Les meves, les mis dieces, com es diu ara, horterament. Una cosa, Bella Otero, que ja ara dèiem que és la vostra companyia, que sou vosaltres dos, més la escenògrafa que em comentaves, recordem
sí,
el nom.
Sí, Yaiza.
La Yaiza. Quin recorregut està, o sea, d'on veniu, cap a on aneu, una mica... Qui
sí,
sou?
Intentem-ho simplificar, perquè és llarg.
T'ha marcat, eh? Ara t'ha marcat.
Sí, sí, sí.
No parlis massa.
Bueno, és que
no
parlis, xapes. No parlis massa. El propi text, de Fuego diu he tenido més etapes, però vamos, soy un chapas. 100%, o sigui, això és 100%
escolta,
real.
Aquesta frase m'encaixa molt, perquè els de la ràdio som uns chapas, també.
Clar, clar.
I a la ràdio està molt bé perquè s'ha de parlar, però a la vida de vegades t'has d'anar sí, contenint una mica.
Sí, sí.
Molt bé, me l'apunto.
Vols dir-ho tu, així ho resumeixes segur?
No, 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 fes.
No, no, o sigui, la Bella Otero...
No discutiu, no discutiu. Ja, ja, ja.
La Bella Otero neix l'any 2020, més o menys,
sí,
just abans de la pandèmia. De fet, el primer projecte de la companyia, que és Enterrando Dodot, era un projecte que vam estrenar a la Gleba, i havíem d'estrenar el 27 de març del 2020. Per tant, no es va estrenar, evidentment.
Sí.
I ho vam estrenar ja l'any següent, al gener de 2021. I des d'aleshores hem fet aquest A Fuego és el quart projecte. Hem fet Enterrando Dodot, Loco Amoris, George Kaplan i per últim A Fuego.
Tu estàs sol a dalt de l'escenari. No sé si és la primera experiència sol dalt de l'escenari. Bueno,
tot ja, sol, sí, 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 sí.
Tot sol, eh?
És la primera vegada.
I com s'afronta això com a actor? Pujar a un escenari sol... Quant dura l'obra, més o menys?
Una hora.
Una hora. Una hora, tu, el públic, tet a tet. Sí, sí. Això què? Com a actor, un repte o no?
O sigui, evidentment un repte total. Sí que és veritat que si entens que el teu partner d'escena és el públic, tot és molt més senzill. Perquè a vegades veiem un monòleg o un solo, perquè en aquest cas sempre diem que és un solo perquè hi ha tants personatges a dins que...
Ah, sí, perquè tu vas traient d'aquí d'allà, eh? Fas un viatge, eh?
Faig un viatge, un bon tripi, sí, sí. és més un solo que un monòleg. Ah. I quan entens que el teu partner... No és que estigui sol en escena, és que el teu partner d'escena és el públic. Per tant, només has d'estar amb el públic i dient-li a ell i ja està. A mi em va ajudar molt l'Oriol Pla, que, evidentment, a part de ser molt amic meu, ell va fer Ragazzo, que és un monòleg que ell feia de Carlo Giuliani, el jove anarquista que van matar a Roma l'any 2001, em sembla que va ser. I aquest, ell, diguem, aquest monòleg l'ha fet en molts llocs, ha girat per tot arreu, i aleshores vaig sentir, a part d'aquell, com a disseny de moviment, que m'ha ajudat moltíssim, crec que vam pensar, m'anirà molt bé que algú que té aquesta experiència m'ajudi en això. I el primer que em va dir va ser... jo el que faig, a nivell purament tècnic, és cada dia, abans de la funció, fer un passe de text en escena.
En
és
escena.
A dir, amb els moviments inclosos.
Val.
Però, saps això que pots accelerar el WhatsApp de 1,5?
Sí, ho fas a 1,5.
Exacte. En lloc de passar per cada lloc emocionalment i dir-ho amb el tempo de l'obra, és a dir, en lloc d'una hora, mitja hora, 35 minuts, una cosa així.
Ara he dit que tocava diversos pals i diversos temes, però jo crec que l'eix, no, pel que jo he entès, és aquest afany de passar a la posteritat, de deixar una empremta en aquesta vida, tot i que sabem que té un punt i final. Per què tenim aquesta... Per què l'ésser humà... No? Bé, parlava aquest matí, quan hem parlat una mica abans de que vinguéssiu de l'obra, i m'ha fet reflexionar que els meus besavis, jo pràcticament ja no sabria explicar gairebé res d'ells. Estan perduts en la memòria. I als meus besnets els hi passarà el mateix amb mi. És a dir, estem una mica condemnats a ser oblidats, a no ser que descobrim la penicilina.
Clar.
O matem molta gent, no?, de cop. Però per què tenim aquestes? Segons, tu, com a autor del text, per què? Per què, Pablo?
Jo crec que té a veure amb la por a la mort.
La por, eh?
Sí. Mira, l'altre dia, ma germana està fent la selectivitat i va fer... bueno, ella va al Liceu Francès i va fer l'examen de filosofia, que són 4 hores de dissertació. És a dir, et donen un tema i tu has de dissertar. I em va fer molta il·lusió perquè em va dir que havia posat el personatge d'Aròstrat, que és, ara en parlarem, és aquest personatge del qual parteix aquesta obra, que es va cremar el temple d'Artemisa d'Efes per passar la història, senzillament.
Va decidir fer una maldat perquè jo quedaré aquí com el dolent, però se'm recordarà.
Va dir, soc anònim, doncs faig alguna... És a dir, com que no se'm dona l'opció a poder ser artista, perquè era un pastor, era un mindundi, no, com es diria, i es va penjar, és a dir, jo no sóc ni un rei, ni un príncep, ni un... no tinc poder, no puc escriure perquè sóc analfabet, no puc deixar versos escrits, per tant, vaig a fer l'únic que puc fer, que és que gairebé té un punt de performance, no? És cremaré el temple d'Artemisa, que és el lloc més bonic de la meva ciutat. És com si algú cremés aquí la Sagrada Família, no?
Ho has dit i m'ha fet mal interiorment.
Imagina't, doncs és aquest nivell el que va fer. Vull dir que realment va anar molt lluny.
Bueno, i que el motiu real era passar la història. O sigui, no hi havia més enllà d'això. O sigui,
No, i no era una gambarrada perquè sí. Era...
No, estava ben pensat i ben... Doncs aquest, imagina't, no? Fins aquest punt arribem. I de fet, Emma, crec que el punt és que el viatge que fas culmina amb l'incendi de Notre Dame. No, és així? O acabo de fer algun super...
Has fet un mega spoiler. No passa res.
Mil perdons.
Està bé. És un joc que, sí. Que forma part de l'espectacle, també.
Bueno, de fet, aquesta és la gran pregunta. Potser ho vaig fer.
Clar.
Ah, potser no.
Potser sí que ho vaig fer. Jo, Pablo.
Tu?
Jo vivia a París en aquell moment.
Sí, estàvem els dos a París, de fet.
Jo no he negat mai que no ho hagi fet.
Home, ella hagués notat alguna cosa, no?
És que, de fet, hi era en aquell moment, ella.
Jo estava.
I jo vaig desaparèixer de casa unes hores.
Això ho estàs enregistrant per les xarxes?
Qui sap.
Vull dir que potser que ho hagi fet jo.
Déu-n'hi-do, quantes incògnites, amics oients, si voleu...
Ai, per cert, perdó.
Sí,
acabo amb la idea aquesta de ma germana, que em sap greu que he començat i no he acabat. Ma germana, en l'examen, parlava d'això, per respondre aquesta pregunta de per què tenim aquest desig de passar a la posteritat, i Hannah Arendt deia que la diferència entre feina i obra és que, i això ho deia ma germana, vull dir que teu la tia, que té 18 anys i ja pensa així. Hannah Arendt deia, el treball... O sigui, la feina és alienant perquè és com que treballes per algú altre, però no crees res tu per tu. L'obra és el que tu fas per crear alguna cosa per tu. És a dir, que tu d'alguna manera deixes que la teva essència o la teva personalitat es materialitzi en un objecte que tu estàs creant. Objecte pot ser també una dansa, Vull dir, no té per què ser un producte físic.
Sí.
Però que això té una part possiblement dolenta, que és que si ens identifiquem massa amb l'obra... D'alguna manera estem intentant deixar una petjada perquè els altres ens segueixin reconeixent quan ja no hi siguem, que és aquesta obsessió que d'alguna manera amb la qual jo m'emmirallo amb l'Aròstrat, perquè jo vaig fer la reflexió, si jo estic escrivint sobre aquest tio, d'alguna manera jo estic intentant deixar una petjada amb aquesta obra també. Per tant, jo també tinc un desig aròstratic, no? Se'n diria. És a dir, jo també vull que se'm recordi com a poeta o com a escriptor. Per tant, jo també sóc una mica... narcisista, no? D'això. Bueno, això.
En aquest cas, com tractes un tema tan humà, i tots som humans, i és tan teu, perquè és un text teu, no?, que has pensat tu, és d'alguna manera, sí, fas un personatge, però es poden lligar molts fills, no? I dir, bueno, jo estic allà, però he escrit això, i la posteritat, i el desig, i tots tenim els mateixos desitjos. Molt interessant. Jo crec que tot, tal com ho he explicat, és molt interessant. Escolteu, Emma, Pablo, no coneixeu aquesta persona que acaba de seure aquí, però...
Mentida.
Ja la coneixeu.
L'Emma i jo som amigues, ja.
Amigues?
Ah, perfecte.
Va venir, clar. La caravana.
Doncs, per tant, Emma sí, però Pablo no. Pablo, Olma, Pablo. Aquesta persona, amb aquesta careta d'àngel que té i de simpàtica, ve a posar-vos incòmodes.
Després del teu màster, encarregar-te una obra de teatre.
Gràcies.
I explicar el final a tota l'audiència...
Avui ho explicaré al sopar. Eh? Ha vingut gent molt maca i jo els he fotut la vida.
Podries tenir aquest títol. Quan et presentis et dius, soc en Rafa, especialista en carregar-me obres de teatre.
Ja, després tenim donuts, podeu agafar.
Dit això, Emma, no sé si recordes que l'última vegada que vas venir ens vas explicar que, diguem-ne, que la teva vida la regia segons una aplicació d'astrologia que et deia quin dia tindries. Avui quin dia tens? Has mirat l'aplicació?
No he mirat encara.
No has mirat,
horrorós,
és que això va formar part com d'una mica del context Casa Calores, que vam venir amb l'Eudald també, i era allà al camerino, cada dia miràvem com estàvem d'energies, què tal ens entendríem... Sí. I ara és veritat que ja fa... ja fa ben bé un mes que vam acabar i ho he deixat una mica apartat.
No passa res, segur. De moment tens un bon dia.
Sí, són... escolta, sortit el sol, després d'uns dies de pluja...
Ja està.
Què més volem?
Aquí ho deixarem.
T'has creuat amb un locutor que t'ha rebentat l'obra en directe?
No passa res.
Això,
això encara tindrà més ganes de...
Lanza, però no passa res. Vull dir, és lo de menys, és lo de menys, de veritat. O sigui, l'important de l'obra és una altra cosa.
Gràcies, Pablo, ets bona persona, tot i que hagis cremat Notre Dame.
Aquí hem de dir que heu vingut a parlar d'una altra obra, nosaltres ja n'hem parlat. Ara volem destapar un meló. Enterran a Dodot. A Dodot. Què, Pablo? Què és aquesta obra? Et sona? Enterran
sí.
A Dodot.
Sí, sí. Que...
únicament seria, hem d'imaginar-se com seria alimentar-nos els nostres residus.
Sí.
Tenim diverses preguntes al respecte.
Vinga,
Pablo, et vas inspirant al bon noi, però cada vegada que conec penso que no.
No, no, té unes idees una mica de bomber, aquest home.
M'interessa molt el tema.
Ha generat debat. Suposem que està inspirat en la marca de bolquers.
Sí, la paraula Dodot, sí.
Val.
Sí, sí.
Llavors aquí m'agafo en que Emma, a banda de ser actriu, també ets actriu de doblatge i has posat veu en algunes locucions
sí.
i alguns anuncis.
Sí.
Per Dodot has treballat mai?
No. Oh, seria increïble.
Uau.
Jo deixo la idea a l'aire. Seria tan
seria increïble.
Us heu mirat, amb tantíssima il·lusió.
És que de cop ho he vist claríssim.
Home. Ja ara quan obris l'aplicació et dirà avui tindràs una brillant idea, porta-la a terme, bàsicament. I això, el de Dodot, m'agafo perquè aquí en aquest programa s'ha
sí,
debatut molt.
Hem tingut debats,
però debats intensos,
existencials.
De 3 hores. Es va fer viral ara per Taylor Swift, que va venir a Madrid, concerts de 3 hores, persones que porten, que utilitzen bolquers per no haver d'anar al lavabo.
Gent trastornada, bàsicament.
No, jo estic
segons
a favor.
El meu punt de vista.
Ei, a lo seu. Vosaltres, mulleu-vos, sigueu 100% sincers.
Mullats ells, sobretot. És que els mullen són ells.
Ai, Pablo.
Utilitzaríeu si sembla... bolquers per anar a veure el vostre artista preferit i no perdre-vos
una cançó?
Si ara fessis,
Pablo, una obra d'aquelles tipus gafapasta a tope de 6 hores...
Yeah.
Voldries que el teu públic estigués amb Dodot?
És que mira, ara m'ha vingut al cap una obra d'un col·lega meu, l'Àlex Fons, que té una obra que són 6 hores. Mm. I és una obra que ja està pensada perquè tu puguis anar sortint, i entrant, i anar menjant... I
pitjor que els Batussi, eh?
Bueno, els Batussi, sí, pitjor, clar, pitjor. Sí, sí, perquè
tot i que ells no paren, els Batussi paraven.
Doncs sí, sí.
Sí.
Bueno, ha de ser ràpid.
Doncs, sí o no? Doncs,
clar, clar. Jo sí,
doncs,
sí.
Sí, sí, mira.
A tope,
sí. A tope. Sí, sí. Sí,
si ja... L'estrany ets tu, Rafa.
Sí, és a dir, si es pot evitar l'olor, perquè clar, jo el que no vull és tenir al costat algú que s'està cagant.
Avui en dia...
Però és un sí. Però és un sí.
Avui en dia fan coses meravelloses amb els Dodots.
Perfecte, doncs sí.
Però la realitat és que el que hi ha a sota... és el que ja és. Emma Arquillueco, directora, i Pablo Macho, actor i autor de l'obra de teatre A Fuego, que els podeu veure a la Villarroel fins al 2 de juliol.
Sí.
És així?
Dilluns i dimarts.
Dilluns i dimarts, perfecte. Encara teniu dies per gaudir d'aquest monòleg amb tocs d'humor, però amb una transcendència que ha quedat palès, sortida de la ment de Pablo Macho i modelada una mica amb la Emma Arquillué, que l'ajuda en la direcció. Un plaer grandíssim.
Igual.
Igualment.
Gràcies per estar.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia a ti i tornem.